benvinguts. Passeu, passeu, de les tristors en farem fum, que casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases d'algú.
Iniciamos una nueva edición de Al Déu de Santa Teresa, el espacio que produce el Centro Sociocultural Carrer Volta, y lo hacemos con la acción del Sindicato de Vivienda de Valencia, que ha recuperado un bloque de pisos en desuso, propiedad de la Generalitat Valenciana, en el barrio del Cabañal. ¿No es así, Estela Soler?
Sí, Enrique, moltes gràcies. El Sindicat d'Habitatge de València va recuperar el passat dilluns 13 de març un edifici ubicat al carrer Maria Cuvier, al barri del Cabañal, que es trobava en desús, propietat de la Generalitat. Durant l'acció d'alliberament van rebre 6 multes, identificacions i amenaces, que segons el sindicat, malgrat els intents de la policia i els xutxes per atemorir-nos, continuarem defensant els interessos de la nostra classe de la manera més coherent possible. El Sindicat d'Habitatge de València es presentava el passat 11 de febrer a l'Alqueria Popular de Melilla i està format per diversos sindicats de València i proximitats. El Sindicat d'Habitatge del Cabañal, de Melilla, d'Oriols i de Burjassot, i junt a ells, Montolivet Veïnal. Aquests moviments veïnals s'han unificat per lluitar contra els desnonaments i la problemàtica de l'habitatge, donant alternativa habitacional a famílies que es troben en situació d'emergència. Dins d'aquesta lluita pel dret a la vivenda, el sindicat afirma que les administracions municipals no arriben a solucionar els problemes immediats d'emergència que tenen les famílies desnonades quan es troben al carrer. A les seues paraules, cap govern ni institució pot solucionar l'actual problemàtica de l'habitatge. Només la classe treballadora organitzada pot fer front a aquesta situació que crea el capitalisme salvatge. Si recordem algunes accions passades, el sindicat de barri del Cabañal, que forma part del Sindicat d'Habitatge de València, alliberava en 2020 un edifici al carrer de la Reina 236 del Cabañal, propietat de la Sareb, per ubicar a 5 famílies amb necessitats urgents. Continuarem atentes a aquestes accions. Hola a totes, molt bona vesprada, benvingudes una vegada més al Déu de Santa Teresa. En el programa d'avui tindrem el següent contingut. Per una part, el nostre company Josep Martínez entrevistarà a una veïna del barri de Belluters que ens parlarà sobre la proposta veïnal que han fet sobre l'edifici del Gremi de Fusters. Després tindrem també una entrevista que ens parlarà sobre el Premi Falla en Defensa del Veïnat. A continuació d'això tindrem el compa Adelí Martínez amb la seva sessió Roig al calendari i el seu contingut musical. Després us parlaré de la programació que tindrem pròxima en Carrer Volta. I per a finalitzar el programa tindrem els tallers que tenim actualment. Per a començar, el compa Josep Martínez i les seues dos convidades que entrevistarà avui. Hola Josep, endavant a les entrevistes.
Bona vesprada, Estela. Sí, parlarem amb Valentina Campagnola al voltant del projecte d'Espai Boja. Bona vesprada, Valentina, gràcies per estar amb nosaltres.
Hola, bona vesprada, gràcies a vosaltres.
En primer lloc, este programa l'escolta moltíssima gent d'arreu del planeta i que el situés en l'espai de la plaça de la Boja, que hi ha en espai, en quin barri estem, un poc de context perquè sàpiguen del lloc de què parlem.
Intentaré parlar valencià, però no sé què puc fer, eh? Em passa el castellà, si bé. La plaça de la Boja es situa al barri de Belluters, en el districte Ciutat Vella, i de moment és un espai on hi ha un hort veïnal que és compartit per a 9 entitats del barri. N'hi ha les associacions de veïns com el Palleters i Ciutat Vella Batega i altres entitats que treballen al barri en l'àmbit social, el Cris de Belluters, Amaltea, entre elles, Casa Caritat. El que intentem fer és construir una xarxa social al barri mitjançant l'agricultura ecològica i el respecte del sol.
Un espai que ho conquerí, que funciona des de fa uns quants anys, des de quan?
Funciona des de fa uns 3 anys. Hi ha moltes entitats que hi participen i es van desenvolupar projectes diferents. Per exemple, ara vinc a viatjar justament, que els dimarts per matí ens juntem a tocar uns amics i amigues de l'Horta. Cada dia hi ha un col·lectiu que s'encarga de fer una permanència per a que l'espai estigui obert a la gent del barri o la gent que es passa per allí i per a conèixer la realitat, el que fem, i per a conèixer l'espai que es pot gastar per a fer coses comunitàries dins del barri.
A banda, així, a primera vista, qui vaig a la plaça de la Botja observarà que hi ha un altre solar bastant més gran que continua sí. sent un solar i hi ha un edifici històric. A partir d'ahí ha hagut una circumstància que és que aquest edifici històric s'ha posat en venda i vosaltres vos activeu. Compte'ns un poc, què és el que provoca que reaccioneu quan veieu que aquest edifici realment gran i bonic està en venda.
Ens va enviar una amiga l'anunci que havia salit en l'Idealista i pues, un poc de broma, un poc en seri, vam pensar pues, que podria ser molt guai de tindre un espai, un edifici, per ampliar les activitats que ja tenim a l'hort. Pues, de fet, ens van posar 3 persones del barri. Me paso al castellano porque me estoy liando. Eso sí, como decía, vimos el anuncio en Idealista y pues un poco de broma, un poco en serio, pensamos que podía estar guay de tener un espacio cerrado también para poder hacer más actividades en el barrio, para poder implantar unos talleres, para tener un espacio en el que compartir más, poner en marcha más actividades que generen dentro del barrio, red social y cohesión entre las generaciones, actividades intergeneracionales. Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues nos pusimos en contacto con el gremio de Fusters, que es la propiedad del edificio. ¿Cómo les parecía la propuesta? En principio, el edificio resultaba en venta. El precio no es un precio asequible para una entidad veinal. Entonces, lo que hemos pensado, estas personas que un poco nos animamos, de proponer al gremio de Fusters si les podría interesar una colaboración con el ayuntamiento, básicamente, a ver si se podría contractar alguna otra forma, sea la venta o sea una forma de alquiler, para que con la ayuda de la administración se pudiera mantener el espacio como un espacio público, que es algo que hace mucha falta en Ciutat Vella y en Belluters, que sabemos que estamos con el tema de veïnatge en perill d'extinció molt fort, o sea, un tema turístic bastante fuerte, muy presente en el barrio. Hace falta espacios para que la gente del barrio pueda vivir en el barrio.
Valentina, just has esmentat ara un dels altres torns, diguem, que entre en el joc, que és el gremi de Fusters. Com dius, heu tingut alguna entrevista, quina és la reacció? Són favorables? Com va el tema?
El gremio, de hecho, se ha mostrado muy favorable. El deseo de ellos justamente es que el espacio se mantenga como un espacio para las personas del barrio y posiblemente con objetivos de trabajo social, de involucrar a personas desfavorecidas. De hecho, hemos aprendido en la visita que hemos hecho al Palacio que ha sido también en la historia del Palacio mismo. O sea, el gremio de Fuster siempre ha sido una entidad de apoyo a las personas pobres del barrio, hasta ofreciendo viviendas que construían ellas mismas en el actual Solar Camarón. O sea que cuando hemos presentado la propuesta de involucrar a entidades que trabajan con personas en desventaja social, la reacción ha sido súper positiva. Y también hacia las formas que no fueran de venta de edificios, sino de alquiler o alquiler con derecho a compra, igual el gremio se ha mostrado muy favorable.
Después hay una otra pota que es la institucional. No sé si heu entrat ja en contacte amb l'Ajuntament, amb Conselleria, si teniu clar amb qui heu de parlar i si hi ha alguna reacció.
Sí, pues hemos ya tenido un encuentro en el Ayuntamiento a principio del mes para ir presentando un poco las ideas que teníamos, porque es un proyecto que necesita que el Ayuntamiento también se ponga en marcha y ponga recursos, tanto materiales de dinero, cuanto de personas que trabajen en el proyecto, porque el proyecto es bastante ambicioso y es de crear una plaza en la que se involucren el Hort de la Botja, que ya está, el Solar Camarón, que como estábamos hablando antes, es un espacio que de momento no está funcionando, está desde los 90 así como se ve, y el Palau Balmes. Entonces, lo que hemos presentado son nuestras propuestas de trabajar con una red de veinal y de entidades que ya trabajan y conocen bien el barrio. Contamos también con la colaboración de un arquitecto que trabaja mucho en estos proyectos de urbanística y de utilizo del espacio público de manera de que la gente realmente lo pueda utilizar. Entonces, lo que pedimos es primero que haya un interés real por parte de la administración a tomarse unas responsabilidades y a formar una comisión mixta entre ciudadanía y ayuntamiento en la que se pueda diseñar y hacer evolucionar el proyecto y ver si se puede convocar a otras posibles entidades en el proyecto, como otras instituciones educativas, por ejemplo, otros gremios, y también, como ya mencionaba, contribuir económicamente tanto al mantenimiento del inmueble cuanto al colaborar a que se pueda gestionar todo el tema de toda la plaza y financiar entonces la redacción de un proyecto de transformación que ya mire a todo el espacio entero de los tres sitios.
Ya para acabar, Valentina, en el sentido que comentabas tú ahora, expandir la idea del proyecto y buscar colaboración, ¿teniu previst fer algun acte públic per explicar aquestes primeres iniciatives i veure qui s'enganxa? Esperareu a més endavant? Quina idea teniu d'expansió i de buscar que s'impliquen més gent?
De momento lo estamos un poco tanteando entre las realidades que conocemos y las que ya están dentro del orden de la bocha. Entonces hemos estado un poco hablando con las otras entidades, que igual algunas se han mostrado interés en involucrarse en el proyecto. Estamos a la espera un poco de una contestación un poco más formal por parte del ayuntamiento. Ahora me estás lanzando una idea que me parece buena, o sea que podría igual compartir a nivel de idea, porque la idea también es de que la ciudadanía se involucre más en hacer proyectos y propuestas para vivir el espacio público que se ha diseñado por nosotras mismas, o sea, por la gente que lo vivimos realmente en el día a día.
De momento, os agradezco aquesta primicia de contar-ho así en el nostre programa de Radio Clara, en el programa de Carrevolta. Esperem d'ací poc que ens conteu més novetats.
Ojalá.
Hem tingut avui amb nosaltres a Valentina Campagnola, que ens ha explicat el projecte que tenim per a l'espai Botxa, en la plaça de la Botxa, al barri de Belluters. Moltes gràcies, Valentina.
Veniu a visitar-nos quan vulgueu. Estamos en carrer Balmes 32.
Moltes gràcies, Valentina.
Moltes gràcies a vosaltres.
I tenim també amb nosaltres a Andreu Tinés, que representa a l'associació Veïnat en Perill d'Extinció. Bona vesprada, Andreu.
Bona vesprada.
Veïnat en Perill d'Extinció, junt a altres entitats com Entre Barris, com la Caixeta, i amb la col·laboració de les Falles Populars i Alternatives, organitzen un premi faller que és a la defensa del veïnat. Tindrà lloc dijous 10 de març una cercavila i després el lliurament de guardons. En primer lloc, com és una activitat organitzada per diverses entitats, comptant que és Veïnat en Perill d'Extinció, que en aquest cas és a qui representes tu.
Sí, bé, de fet, Veïnat és l'entitat, l'assemblea de Ciutat Vella, que està inserida d'alguna manera dins de la coordinadora d'Entre Barris. És l'entitat que treballem un poc per la defensa del dret a l'habitatge, per la defensa de la convivència veïnal en el sentit del manteniment de les xarxes veïnals que estan amenaçades pels processos de gentrificació i de turistificació i per l'ànsia especulativa que afecta Ciutat Vella. Som una entitat que agrupa persones i també representants de tres entitats del barri.
Des de quan organitzeu aquest premi coincidint amb les Falles?
Este és un premi molt jovenet encara, perquè enguany és la segona edició. Ho vam fer per primera vegada l'any passat amb la idea no només de reconèixer les Falles que en el seu monument, en la seva activitat, mostren sensibilitat per als problemes del barri i del veïnat, sinó també al mateix temps per impulsar a que les Falles cada vegada puguen prendre en consideració aquestes problemàtiques que les compartim cadascú a la seva manera, però al final tots i totes formen part del barri.
Entenc per el que acabes de comentar que només es valora el monument en si hi ha alguna referència a qüestions del barri o de la convivència entre veïnats, sinó també l'activitat tencanual, dice Casal.
Tot això és un premi molt popular en el sentit més ampli, més social de la paraula, perquè el jurat el conformem doncs, les persones que ens aplegarem el mateix dijous de matí a fer una volta pel barri. Tindrem uns criteris que pretenem que siguin objectius, sobretot per a poder valorar entre els diferents aspectes i les diferents falles, però al final no pretenem tampoc que això siga una competició, ni que entrem en el món dels rànquings ni coses d'estes, sinó que el que pretenem és fer un reconeixement del veïnat a les falles que es preocupen pels nostres problemes. Per tant, som bastant laxes. Potser en algun moment arribarem a un punt en què calga afinar molt, perquè totes les falles treballen aquestes temàtiques i les treballen no només en el monument, però de moment la idea és que siga part de la festa, que la reivindicació es normalitze en la festa de les falles. Per tant, tindrem en compte tots els aspectes que ens ajuden a reconèixer aquestes falles com a falles amb sensibilitat pels problemes del barri.
Aleshores, el de següent tenim bé. Dijous 16 hi ha una convocatòria oberta, pública, qui sàpiga d'ella i estigui interessat pot afegir-se al jurat popular.
La convocatòria del jurat no és estrictament oberta, en el sentit que no apareix en el cartell, però no per això direm que hi ha una composició reglada del jurat, és a dir, que les persones que acudirem per qüestions de disponibilitat, perquè hem pogut compartir aquesta informació, és a dir, perquè hem coincidit en altres espais i han mostrat interès en vindre, acudirem a fer aquesta visita dijous de matí, més que res per una qüestió un poc de practicitat, és a dir, no volem complicar excessivament les coses. El que sí que és obert i és convocatòria pública és el lliurament d'aixos guardons, que serà el dijous a les 7:30 de la vesprada, a la plaça del Tossal, perquè el que ens interessa al final és que siga una activitat popular i reivindicativa, sense carregar de feina a ningú, sense carregar de responsabilitats a ningú, i passar-ho bé reconeixent, com he dit, la sensibilitat de les falles per les problemàtiques del barri, que són moltes. Nosaltres, evidentment, ens centrem en qüestions de l'habitatge, del model de ciutat, el problema de la turistificació, gentrificació, però també molts altres problemes que ens afecten al barri, com poguen ser la precarietat, el sensellarisme, totes les coses que són problemes del barri i que pensem que han d'estar en l'agenda de tots i totes les que vivim així.
Andreu, el recorregut que fareu és per Ciutat Vella, pots especificar un poc quin abast té?
El recorregut que farem dependrà un poc dels treballs reconeguts i guardonats. Per tant, el recorregut no el sabrem fins al mateix dijous de vesprada. El que sí que sabem més o menys és que l'abast del jurat se centrarà sobretot en els barris del Carme, Velluters, Mercat, un poc. Per tant, serà per eixa zona per on passarà el cercavila.
I ja per acabar, Andreu, amb banda d'aquesta activitat veïnat de marxa, diguem, al llarg de l'any, i volia que contaràs un poc específicament per si algú està interessat on vos pot trobar, com pot col·laborar i si teniu alguna campanya concreta ara mateix en marxa o en previsió d'encetar-la.
Nosaltres som, com hem dit, una assemblea que ens reunim més o menys cada 15 dies a Carrevolta, i aprofite per donar el nostre agraïment a la casa que sempre ens acull des de fa molts anys. I tenim diferents temes sobre la taula. Per una banda, tenim lluites concretes d'assistència al veïnat que es troba en una situació de perill d'expulsió o d'assetjament. Aquestes lluites depenen un poc de les dinàmiques concretes del veïnat. Per altra banda, tenim lluites, diguem, de més llarg o mitjà termini, lluites inserides en, diguem, lògiques pròpies del barri o en lògiques de la pròpia ciutat que puguen ser compartides amb el conjunt d'entre barris. Recentment, per exemple, vam fer una encartellada conjunta amb la resta d'assemblees d'entre barris. Vam aprofitar per fer un poquet de denúncia i d'agitació sobre els problemes que afecten a l'habitatge i al veïnat. I després mantenim una presència durant tot l'any en agitació i en activitats. Per exemple, a finals de l'any passat, al Nadal, vam fer un xicotet cercavila per el barri, també per denunciar les immobiliàries, per denunciar casos concrets d'assetjament o expulsió del veïnat. Ara, per exemple, també tenim en ment alguna campanya per a contrarrestar un poc la campanya maliciosa que s'ha fet des de l'Ajuntament en el sentit de la capital no sé si mundial o europea, de turisme intel·ligent o no sé com li diuen, que trobem que és desafortunada, tenint en compte quina és la situació del barri i sobretot els efectes que el turisme està tenint no només en el nostre barri, sinó en el conjunt de la ciutat. Per tant, hi ha una sèrie de campanyes referides al model de ciutat i als drets dels habitants de la ciutat i, per altra banda, hi ha campanyes o lluites concretes de defensa concreta de situacions que es pateixen en el nostre barri. Al mateix temps, també doncs, tenim la col·laboració amb altres associacions del barri, principalment amb la Caixeta, centre ocupat del barri, amb el qual, per la pròpia naturalesa d'aquesta ocupació, amb la qual tenim molts vincles.
La gent vos pot buscar en les xarxes per a saber quan serà la pròxima assemblea.
Nosaltres sempre ho anunciem uns dies abans, en Instagram, Facebook, sempre anunciem la data de la propera reunió. Són assemblees obertes, pot vindre qualsevol persona.
Moltes gràcies per estar amb nosaltres, Andreu.
Moltes gràcies a vosaltres, un plaer, com sempre.
A continuació, Adelí Martínez, amb la seva sessió Roig al Calendari. Hola, Adelí, què ens portes avui?
Hola, Estela. Aquest cap de setmana s'acaben les festes de les Falles i les de la Magdalena. Comparar-les no té cap sentit, i menys en aquest cas per l'abast territorial i projecció mundial de les Falles. Però volem posar en valor el gran moment de la música en directe al carrer en les festes fundacionals de Castelló, per la seva quantitat, varietat i perquè els concerts són sempre gratuïts i oberts a tot el públic. Una mostra d'això és els que ens oferiran avui i demà diversos espais de la ciutat, allunyats de les gaiates i de les colles tradicionals, però que aposten per la música en viu, diversa i conscient. Ara mateix a la plaça Lereta té lloc el Festival Magdalena Subversiva, organitzat pel col·lectiu feminista Subversives, on destaquen les actuacions dels llegendaris Escaparràpids i la proposta innovadora d'Aina Palmer, molt prop d'allí al carrer Sant Fèlix. Avui mateix, per a les 11, les Joventuts de Compromís ens porten la 20a edició dels concerts del Rollo, amb Cactus i la seva música urbana, en valencià i la banda de versions Malparits. Ja demà dissabte 18, a partir de les 5, a la Galeta Daurada tenim un concert punk hardcore amb grups com Copa Turbo o Colgate Total. A partir de les 6 torna la música a l'Hereta, amb el Magdalena Rock Rude Fest que organitza la Casa Nostra Antifa Social Club, amb propostes ben conegudes com Xavi Sarrià o Cop i altres també molt recomanables com el punk feminista de Tampó d'Espart o el rap polític amb molta gràcia andalusa dels gaditans Prac. A les 6:30 la mítica taverna L'Ovella Negra ofereix el concert del jove grup de folk Sons d'Artiga. Com hem dit, un dels plats forts de la música d'aquesta Magdalena és l'actuació avui divendres d'Escaparràpid, la carismàtica banda valenciana caracteritzada pel seu ska combatiu i veloç i el punk festiu i urgent, que va ser un referent del gènere a nivell internacional als anys 90. La banda va publicar 2 singles nous i va tornar als escenaris l'any passat, després de 15 anys d'aturada creativa i de concerts. Enguany celebren el seu 30è aniversari amb una gira que els durà per tot l'estat i per Llatinoamèrica i que culminarà el 27 d'octubre amb una gran festa a la Sala República de València. Escoltem ara Dona Rebel·la't, en la versió remasteritzada del 2018. El tema és del 1998, però no ha perdut gens d'actualitat. Dona Rebel·la't, deserta del teu rol. Diu i sigues lliure, sense dubtes, sense por.
Sense dubte, sense por. mirar a mí, ya siga en la parella o en la promiscuidad. Déjame más triste, luego en libertad, en libertad.
A continuació, passem a contar-vos la programació de Carrevolta. El passat dimarts 14 inauguraven dues exposicions, de Juan Carlos Bueso Marco. En la sala d'exposicions tenim les fotos de Societat, mentides i drogues legals. I al bar podeu trobar Dies d'escola. L'exposició es podrà visitar fins al 14 d'abril, de dilluns a divendres, de 10 a 2 del migdia i de 6 a 9 de la vesprada. Tots els dilluns, de 7 a 9, tenim intercanvi lingüístic. Vine a practicar el teu anglès o aprendre nous idiomes amb el grup de teatre d'improvisació VIP. Una hora de shows per alliberar estrès, conèixer gent i intercanviar idiomes, cultures i curiositats. Obert a tots els nivells. Tots els dimecres, microobert a les 8 de la vesprada. Per apuntar-te, pots passar-te pel bar de Carrevolta o entrar en l'Instagram de Carrevolta Café i clicar al link que apareix a la descripció. Tots els shows a les 8 de la vesprada, fins a les 10, tenim la meravellosa jam de jazz amb Marina al cantut al teclat, Tonete Puerta al contrabaix i Vicenta Almenar a la bateria. Vine i participa, sempre tenim sorpreses i músics convidats. El dissabte 25 a les 7 i mitja de la vesprada tindrem concert de Panavili i los Rangers. Apertura de portes a les 6, entrada lliure, taquilla inversa. I endavant, Josep Martínez, amb els nostres tallers.
Per a més detalls i per a inscriure-vos, podeu adreçar-vos a la nostra web, carrevolta.org, i allà hi ha una pestanya que diu tallers. En primer lloc, vos direm que tenim una novetat, que són uns tallers adreçats a adolescents sobre il·lustració, art urbà, percussió, rap, estan impartits per Isabel Guirau. I són els divendres de 5 i mitja a 7 de la vesprada. Després tenim, com sempre, el taller de valencià, que no és només de llengua, sinó també d'història i cultura. Està impartit per Manel Pérez i es realitza els divendres de 10 a 11 i mitja del matí. També tenim una temporada més, el taller de tango, amb el mestre Luciano Blanco. Segons su Google, és l'acadèmia de tango més bona de tota València, la millor valorada. Us la recomanem. Els horaris d'aquesta tardor i hivern són els dimarts, els dimecres a les 9 i els dijous a les 8 i mitja. I per acabar els dimecres de 9 i mitja a 11 tenim ioga.
Això ha sigut tot avui en el programa de El Déu de Santa Teresa. Espero que gaudiu molt el cap de setmana faller i magdalenenc i espai en la casalla i els buñuelos. Adeu!
Oh, benvinguts! Passeu, passeu, que les tristors en farem fum, que casa meva és casa vostra, sí.
vaca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Key, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Patufet, senyor Charlotte, senyor Wellington.